Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Què tal? Benvingudes i benvinguts al Des d'aquí, la tertúlia de Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui és dimecres, 17 de juny de 2026. Ja sembla que tot comença allò a acabar i comença una nova etapa on s'atura tot, que és l'estiu. Estem a l'última setmana de curs, arribarà la setmana de Sant Joan, però aquí ja us aviso que la tertúlia seguirà després de Sant Joan també, perquè ens tornem a veure abans que comencin ja les vacances en plenitud. Anem a parlar de diferents temes, abans presento la taula. Avui ara parlo fora micròfons, he coincidit amb dos dels tres que tinc avui a la taula, però ja porto moltes setmanes i és allò que vas allò, omplint caselles de tertulians que van passant aquí a la taula des d'aquí. Imma Muñoz, què tal? Benvinguda, com estàs?
Bé, molt bé, tot gràcies, bé? Roger. Sí, bé, encantada d'estar aquí.
Molt bé, Jordi. Rovira, què tal? Jordi, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Ens tornem a trobar un dia més al des d'aquí, amb qui no havia coincidit mai, és amb en Jaume Mir. Jaume, què tal? Com estàs?
Encantat de coincidir, perquè sempre coincideixo amb en Joel.
Ara, tant... anem canviant de presentador. A vegades allò que diuen, m'agrades més tu que en Joel que tu.
Sí.
Dir, això no hi entrarem endavant, no hi entrarem endavant. Jo sempre, la tertúlia és d'en Joel i els estudi quan podem. Anem a parlar de diferents temes. Comencem per un que una de les persones aquí a la taula hi va ser-hi. Començaré amb ella, però abans escoltarem diferents veus i diferents talls que tenim. Estem parlant d'aquesta notícia que vam publicar aquests darrers dies als serveis informatius i que es va presentar en aquest cas el dilluns. Pugen les sospites de maltractament a persones grans a la Garrotxa durant el darrer any. És una de les dades que va presentar el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, on es presentava, entre altres, que s'han atès a 26 persones, passant d'aquest 0,3 al 0,6%. Sabeu que ens agraden molt les xifres, però sobretot escoltarem aquest tall de l'Aina Güell, la directora tècnica de l'àmbit d'autonomia i l'atenció a la dependència del Consorci, que sobretot segurament explica molt la sensació que tenen molts de vostès, no? Els oients i espectadors que ara ens veuen i ens escolten, que pot ser poc aquest augment, perquè és del 0,3 al 0,6%, pot semblar un augment mínim, però no és del tot així. Escoltem a l'Aina Güell.
Per què és tan important veure les situacions de maltractament? Doncs perquè és una problemàtica que ens costa molt detectar. Primer perquè passa dins dels domicilis familiars i que per tant costa entrar dins de les cases i saber quina és la dinàmica, quin és el funcionament. Moltes vegades la persona depèn de la persona qui l'està maltractant per poder desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària o depèn efectivament d'aquesta persona. Aleshores acabem normalitzant molts dels comportaments.
Aquí veiem al fons aquesta imatge, la tenim aquí a la taula i ens va de perles per parlar d'aquest tema. Imma, ara escoltàvem a l'Helena, sobretot ens centràvem en aquesta xifra, maltractament a la gent gran. És allò que sempre diem, no? Ens sentim a parlar, però potser queda invisibilitat perquè evidentment costa molt de detectar, perquè passa dins les llars. Com ens pots explicar aquestes xifres? Hi ha aquest augment que pot semblar petit, però no és tan petit.
Sí. Malauradament és una realitat amagada, silenciada, és una cosa que per desgràcia doncs passa i es detecta, però es detecta poc, perquè sol passar en l'àmbit familiar, a vegades en l'àmbit residencial, costa que la gent detecti que està passant això, costa que les persones grans, òbviament, denunciïn, i per tant, per això les xifres no són més elevades que desafortunadament sabem que això passa, existeix. Últimament, en aquest darrer any, doncs, s'han detectat aquests 26 casos i és doncs, perquè algun familiar ho ha dit o alguna persona gran ho ha dit. Clar, quan pensem en persones grans, pensem en aquelles persones de més de 65 anys. Hi ha persones que són absolutament autònomes i per tant detecten doncs, que estan soles, tot i tenir famílies. Això és un tipus de maltractament. Si tu estar sol, tot i tenir família, doncs és un tipus de maltractament. Maltractament no només són maltractaments físics, estem parlant dels psicològics, estem parlant dels econòmics, perquè hi ha gent que és autònoma però que no pot accedir als seus diners. Això també és un tipus de maltractament. Per tant, com que se n'han detectat aquests casos i malauradament hem passat el 0,3 del 2025, el 0,6 del 24, el 0,6 al 2025, el que hem fet ha estat crear una comissió de diferents àmbits, no? Hi ha l'àmbit social, l'àmbit policial, hi ha diferents persones que formen part d'aquesta comissió doncs, per fer prevenció, sobretot, per fer formació a les residències, bueno, per fer temes preventius i sobretot per ser més reactius en el moment que es detecta algun tipus de maltractament. Des d'aquesta comissió i també des de Drets Socials s'ha doncs, incentivat a fer una campanya. La campanya Tracta'm Bé, es diu, és una campanya, n'he portat unes quantes, però són 5 làmines en les que et diu que escoltar les persones grans és de bon tracte, que permetre que les persones grans decideixin sobre els seus diners, això que us comentava, és un bon tracte, mostrar afecte, òbviament, a les persones grans és un bon tracte i, per tant, és una campanya que el que pretén doncs, és incentivar la gent al bon tracte a les nostres persones grans.
No sé si mostrar aquestes dades, Imma, pot ajudar al que ara comentaves, que costa que evidentment es denunciï, costa detectar-ho. Veure aquest tipus de dades i donar-los llum, podríem dir, per explicar-ho, pot ajudar a fer pas endavant a gent que potser està veient que passen aquest tipus de situacions?
Exacte, efectivament. Probablement quan ningú en parla doncs, és una cosa que pot passar desapercebuda, però el fet de parlar d'aquest tema pot fer que algú estigui detectant que passa alguna cosa al voltant, no? Ja sigui de la mateixa família o sigui de l'entorn més proper de la persona, no? Hi ha gent que va a casar els avis però que realment doncs, tenen família, tenen molta família i estan absolutament sols. També hi ha gent de l'entorn de les amistats que poden arribar a detectar que algú està patint maltracte.
Jordi, no sé com...
És una paraula molt dura, el sí, tema del sí, no. maltracte, però és així. I en definitiva han posat el 15 de juny com el dia de la presa de consciència del maltractament de la gent gran. Si s'ha posat aquest dia és perquè no només passa aquí, a la comarca, sinó que està passant al món.
Jordi.
Jo també m'agrada que ell hagi vingut per poder tractar aquest tema més en profunditat, no? Però bueno, jo com llegia la notícia, doncs em semblava impossible que poguéssim tenir en aquestes èpoques que vivim doncs, gent gran que pugui estar d'aquesta manera maltractada. Vull dir, a vegades el que diem, estan en uns àmbits que no ens en podem entrar, però bueno, realment és molt bo que surtin notícies perquè puguin aflorar també una mica també les solucions que hi ha en tot això. Jo penso que la gent gran és el sector de gent més vulnerable i més difícil que puguem subsanar també. Però bueno, penso que hem de ser-hi a sobre, hem d'estar-hi als hospitals. Quan estàs en hospitals també veus realment molta gent que estan supeditats i estan allà amb les persones que els atenen perquè els puguin doncs, cuidar, però realment penso que detectar doncs, aquest problema ha sigut molt bo i s'ha de posar també fil a l'agulla per poder-ho solucionar.
Jaume.
Sí, molt d'acord, no?, amb el que s'ha dit aquí. És veritat que quan llegim la notícia dius, hòstia, un percentatge molt baix, no? 0,6, però és clar, quan veus el nombre de persones dius, és molt greu, no?, aquesta situació. I sobretot és greu perquè, és clar, estem parlant, ho deia l'Ima, no parlem de persones, quan parlem de persones grans parlem de més de 65, però en aquests casos segurament estem parlant de persones amb dependència greu i estem parlant de persones amb dependència dels seus cuidadors, que això encara és més greu, no? Quan estàs a casa i depens d'uns cuidadors és molt difícil, no?, doncs lluitar contra aquesta situació, no? I per tant jo crec que s'han de crear... Jo en algun programa que havíem vingut que parlàvem de gent gran defensava l'assistència domiciliària com la millor opció, no? Perquè al final és el que dèiem, no? La gent gran ha de poder decidir on vol passar la seva etapa de final, no? Jo crec que poder estar a casa és el millor això, però sempre hem d'intentar que hi hagi els controls necessaris perquè aquesta assistència a casa sigui la millor possible, no? És una bona idea aquest programa que s'ha encetat des del Consell, no? Que crec que això sensibilitzarà també la població sobre aquesta situació, que moltes vegades ens és desconeguda. Jo quan la vaig llegir em va sorprendre, no? Sí. Vaig dir, ostres, això està passant, de veritat, no? I per tant la sensibilització és important, però jo crec que hi ha d'haver més coses aquí, no? El treball en xarxa és important, no? Fer una formació de tots els agents que habitualment tracten amb aquesta gent gran, no? Des de serveis socials fins a sanitat, els metges, la policia, etc. Jo crec que hi ha d'haver un treball en xarxa per poder veure els indicadors, no?, que a vegades hi són i que els obviem, no?, o que no els veiem prou bé, de gent que estigui en aquesta situació i que es puguin produir doncs, aquests fets. No? Per tant, aquest treball en xarxa crec que és importantíssim. La formació de professionals, evidentment, fomentar la detecció precoç, que és una mica això, no? Veure de quina manera podem detectar, no?, aquestes situacions de maltractament. Evidentment donar suport als cuidadors i sobretot formació, perquè a vegades cuidar a casa tampoc és fàcil, no? No ho dic per justificar res, no? Però la gent gran moltes vegades té maneres de fer que la gent a vegades es pot posar nerviosa i per tant jo crec que la gent cuidadora ha de ser conscient de que ha de cuidar una persona i de quina manera ho ha de fer, no? I en aquest sentit jo crec que és important. Facilitar canals de denúncia, millor que la gent sàpiga que si està passant alguna cosa doncs sàpiga on ha d'anar a denunciar aquests fets i sobretot promoure l'autonomia de les persones grans i els seus drets, no? I ens sembla que les persones grans, sempre que es pugui, han de ser els que han de prendre les decisions sobre la seva vida, tinguin l'edat que tinguin, no? I per tant fomentar això jo crec que també seria important.
Precisament l'Imma el nombrava abans, anem a escoltar Maria Vidal, consellera de serveis, conseller comarcal, volíem dir, de serveis socials, parlant d'aquest tracte bé.
El títol que porta es diu Tracta'm bé. Tracta'm bé a través de 5 imatges que s'han convertit en 5 postals, són 5 visions que tenen a veure amb 5 frases importants en defensa de les persones grans. Tenim la primera postal que diu escoltar a les persones grans és un bon tracte, perquè aquí estem defensant el bon tracte cap a les persones grans.
Precisament és una de les imatges que ens portava l'Imma, aquí, mira si les ensenyem, mira, l'Imma me les cedeix, aquí les podem veure, la Maria la repassava, l'Imma també, sobretot aquí ho veiem, escoltar les persones grans és un bon tracte, sobretot el que quedi clar, Imma, que quan parlem d'aquest maltractament, que evidentment és una paraula molt dura, potser ens ve el maltractament físic al cap, però no. Exacte. Només és el físic, no? Sinó que evidentment hi ha molts altres casos.
És el que et deia abans, és el físic, és el psicològic, és la part econòmica també, no? Que hi ha gent que és autònoma però que no pot accedir als seus comptes bancaris, doncs perquè la família no la deixa, o perquè també és un tipus de maltractament. El que dèiem abans del treball en xarxa en aquesta comissió és molt important, perquè per exemple, jo per formació professional com a infermera, moltes vegades a l'arribada a urgències de gent gran detectàvem un cert deteriorament de les persones grans, sobretot persones grans que vivien soles, no? I tot i tenir famílies, doncs quan arribaven les famílies, ostres, deien, com pot ser doncs, que el meu pare tingui, no sé, aquestes ungles o aquest, o que hagi arribat com ha arribat, no? Doncs probablement és perquè ha estat massa hores sol, no? O sola, no? Per tant, també salut és un àmbit molt important per detectar aquests maltractaments, deixeu-m'ho dir així, que és una paraula una mica, però al final és deixar de costat.
Segurament no?
Banda. I tenint en compte que la població a la comarca, la població de gent gran és molt elevada, dèiem la setmana passada, just fa una setmana, no?, que presentàvem el tema dels àpats a domicili, de cada 100 persones de menys de 15 anys, n'hi ha 153 de més de 65. Vol dir que la població, la piràmide, cada vegada està més invertida i cada vegada hi ha més gent gran, i d'aquestes persones grans, el 60% tenen més de 85 anys, habitualment són dones i viuen soles. I per tant aquí és on moltes vegades podem detectar aquests casos, no?
I això que deia, segurament el maltractament físic deu ser el més fàcil de detectar, no? Perquè a vegades hi ha marques, no? del fet, i des del metge capçalera o des d'algunes actuacions es pot detectar. El més complicat és el psicològic i l'econòmic, no? Sí. Que aquest costa molt de veure. Sí.
El problema també que també sortia a la notícia és que realment aquestes persones que estan maltractades, sigui de la manera que sigui, que realment depenen molt de la persona que maltracta. Això també m'ha cridat molt l'atenció, que realment que pugui, a mi el que, bueno, que em corrou és que no puguin tenir la força per poder denunciar moltes persones, no? Perquè saben que aquella persona els hi pot fer alguna acció contra ells que també no sigui favorable, no? I penso que això s'ha d'incidir, però bueno, amb aquestes comissions que realment es plantegen, penso que s'ha de buscar. També volia dir també que realment les persones quan van a un hospital, que per desgràcia a vegades no poden tornar a casa seva, realment doncs crec que des de qualsevol estament crec que és molt important trobar un lloc per aquestes persones, si no poden estar a casa, poder-los reincidir doncs, en alguna residència, que això jo crec que seria un dret que hauria de tenir tothom, eh? No tothom té diners per poder anar a una residència privada, i penso que els drets de les persones mínims ha de ser doncs, tenir doncs, un tracte, perquè molta gent, quan surten de l'hospital, per desgràcia, no poden tornar a casa seva, no tenen la casa habilitada, doncs no tenen uns principis. No?
Justament, deixeu-me fer relleu una mica perquè és molt important la feina que fa el Consell Consultiu de la Gent Gran. Sabeu que a la comarca tenim el Consell Consultiu de la Gent Gran, que està format, de fet, per diferents casals de tots els municipis de la comarca que volen assistir. És un òrgan de governança en el que es decideixen tots aquells temes que tenen la gent gran per davant, i en definitiva el que fa el Consell Consultiu de la Gent Gran, i aquí des d'aquí, que tinc una finestra gran per poder-ho dir, agraeixo tota la feina que fan, és defensar els drets de les persones grans. I per tant ens reunim 4 vegades a l'any, un cop per trimestre, i des d'allà surten moltíssimes activitats, com la que va sortir dilluns, de la caminada a Santa Pau. Bueno, es fan moltes activitats i sobretot es participen moltes comissions doncs, d'habitatge, de moltíssimes coses que pertoquen doncs, a la gent gran i que de fet ells defensen els seus drets.
Seguim amb més temes, deixem de banda un momentet la gent gran. N'hem parlat evidentment amb el desig que aquestes xifres que ara repassàvem, doncs l'any que ve, si torna a sortir el tema i en coneixem més dades, evidentment siguin les més baixes possibles per cuidar el millor possible a la nostra gent gran. I com deia ara l'Imme, repassàvem a la taula, estem en un entorn i una comarca que evidentment doncs, la realitat ens diu que n'hi ha molta d'aquest tipus de gent a la nostra població. Anem a parlar de polítiques, successos, ja no sé què parlar-ne, perquè hi són tants casos i tantes coses que potser ja ens perdem aquí a la taula. El cas Leire, ahir va sortir la directora de la Guàrdia Civil a comparèixer al Senat, va negar, entre altres, haver col·laborat amb Díez en presumptes trames o conspiracions contra la UCO, assegura que no ha frenat ni interferit cap investigació en curs que pogués afectar el govern espanyol o el Partit Socialista. Mercedes González es mostrava així de contundent.
Hoy me ha tocado a mí, efectivamente, pero yo no he cometido ningún delito y ustedes lo saben. Yo jamás haría daño a una institución por la que vivo y ustedes lo saben. Yo no he ejercido persecución contra nadie y ustedes lo saben. Yo no me he entrometido jamás en ninguna investigación y ustedes lo saben. Sí, lo saben. Pero hoy es lo que me toca a mí y mañana seguramente le tocará a otra persona y el daño humano y político será irreparable.
Així de contundent es mostrava, sobretot per les increpàncies que va rebre per part del Partit Popular i Vox. Jaume, a banda de sentar-nos amb les declaracions de la directora de la Guàrdia Civil, com estàs analitzant tot el cas Leire, no? En definitiva, encara ens queden moltes veus per escoltar, però tot el que es va sabent i llegint, com ho analitzes?
A veure, això és el que deies tu, és més aviat un culebrón, no? Hauríem de fer una sèrie, no? Tots aquests casos. Jo crec que casos polítics com aquest n'hi han hagut al llarg de la història, n'hi hauran. Aquest cas concret tampoc l'he seguit massa, eh? Però per les últimes notícies simplement és una investigació que fan els jutges a veure si hi ha hagut influències per part d'un càrrec, no? per crear, doncs, i per tant està en procés d'investigació. Jo crec que el que ens està passant és greu o preocupant, no? És el fet de jutjar en el moment abans de que s'hagi dictat sentència, no? Jo crec que s'ha de donar temps als jutges perquè facin la seva feina, en aquest cas estan investigant, no? Estan en procés d'investigació, i que facin la seva feina i que decideixin. Aquesta senyora realment ha influït en algunes decisions d'algun govern o d'alguna cosa, doncs que pagui pel que ha fet. No? Jo crec que la justícia ara està massa al carrer, no? Jo crec que està bé la transparència i tot plegat, però el fet que quan tu treus una notícia, sigui la que sigui, sobre un judici, el judici es fa en el carrer i això ja afecta doncs, tota la part més personal de les persones. No? Això ha passat diverses vegades, va passar amb el cas Pujol, ha passat amb el Zapatero, bueno, etc. Ha passat infinitat de vegades i jo crec que la justícia hauria de ser més curosa en treure els drets bruts en el carrer, perquè al final aquesta feina qui l'ha de fer és un jutge, que és el que té la preparació per fer-ho, que és el que té mitjans per fer la investigació, i quan hi hagi una sentència i unes proves de que realment això ha estat així, doncs aplicar el càstig que calgui. Però això d'enviar o jutjar la població que jutgi, jo crec que això no anem bé per aquí.
Ara parlaves que el judici potser és al carrer, però aquesta setmana estem vivint una setmana pel Partit Socialista especialment, no? Marcada pel cas Begoña Gómez, avui i demà pel cas Zapatero. No sé si evidentment estem parlant d'una setmana important, tenint en compte que d'aquí un any venen les eleccions, els diferents partits estan demanant un avançament de les eleccions al govern. Això per al partit no sé si pot arribar a afectar en clau política.
Sí, evidentment que afecta el partit, no? Però al final són casos personals, no? De persones que formen part d'un partit i que en funció del seu grau de decisió dintre el partit pot tenir més incidència o menys, no? Jo crec que tots els casos que hi ha indicis de que hi ha alguna cosa, però no hi ha conclusions finals, no? I per tant, sí que el partit està preocupat per això, no? Perquè totes aquestes actuacions actuals doncs poden tenir incidència efectivament en les properes eleccions. Però jo crec que això també d'alguna manera s'utilitza, no? Políticament és una eina que, a part de la sentència social, no? Els partits polítics utilitzen en aquest cas alguns jutges o algunes situacions que els poden afavorir com a partit, i per tant hi ha aquesta doble utilització, no? Jo sempre he dit el mateix, jo crec que qui la fa que la pagui, no? El que no pot ser és que utilitzem la política per tirar-nos a draps els uns als altres, i això ho fan els del PP, ho fan els del PSOE, i molts partits polítics estan adoptant aquestes eines com a eines de pressió política. Abans la política era contrastar idees, ara sembla que és veure quin ha fet més o quin ha fet menys. Jo crec que això és una situació que per la política no va gens bé.
Jordi, com ho has
tocat? Deixant en primer estament doncs, que la presumpció d'innocència, com bé dius tu, Jaume, penso que cada legislatura, per desgràcia, surten aquestes coses. Si mana el PP, doncs sortirà amb el PP, si mana el PSC o el PSOE, que concretament també surten. El que sap greu és que, a vegades, jo sempre ho he vist amb tot això, que no s'acabin d'aclarir aquestes coses per l'estament que està governant en aquell moment. O sigui, penso que això existeix i aquestes pressions i aquestes coaccions sempre han existit. Però bueno, jo també sempre veig que al final poden anar a judici, poden haver-hi doncs, unes certes causes, però realment no s'acaba de saber veure què és realment com s'arregla, com s'acaba doncs, fent tot això. Si realment aquesta persona doncs, ha tingut aquestes coaccions i realment es demostra que ha sigut així, estic una mica com en Jaume, que realment s'ha de jutjar i s'ha de donar doncs, també doncs, un exemple en aquests casos. Però bueno, jo ara aquests moments, i com dius tu, a un any també doncs, de les eleccions, penso que ara més que res, però que jo dic que el Partit Popular també va molt fort també doncs, amb el Partit Socialista, penso que més que res és un desgast important per veure si fan caure doncs, realment el president del govern espanyol ara. Vull dir, jo penso que és la tasca que tenen i ficaran mans i mànigues per fer-ho. Però, diguent-ho i resumint, jo penso que s'ha d'arribar fins al final i realment per la gent de fora, per la gent del carrer, el satisfactori seria que aquestes persones, doncs, si els hi han donat, doncs, si han fet una sèrie de causes, realment es puguin doncs, subsanar i es puguin, doncs, si s'ha de castigar, per dir-ho d'una manera, doncs realment també s'hauria de fer.
Imma.
Jo, com ha dit en Jaume, tampoc he tingut massa temps de fer el seguiment d'aquest tema, perquè a Olot tenim molta feina estar mirant aquestes coses, eh? Però certament la presumpció d'innocència hi és, però és veritat que quan ocupes un càrrec important, com el que ocupa aquesta senyora Martínez, de directora general de la Guàrdia Civil, doncs has de vigilar amb qui et reuneixes, què parles, com ho fas, i després, sobretot, quan estàs a dins la trama o que algú ja t'ha inculpat d'alguna cosa, sobretot dir sempre el mateix, no dir un dia una cosa i l'altre dia dir una altra. Perquè això, òbviament, baixa la credibilitat, la confiança pública, i per tant és el que li està passant a aquesta senyora. Aquesta senyora ha dit una cosa i al cap de 3 dies n'ha dit una altra. I ara què passa? Ara
Què creiem?
Ara què creiem, no? Això és el que justament fa baixar la credibilitat, no? Quan la gent no diu la mateixa cosa durant 8 dies, no? I li està passant factura. I tot això, òbviament, també suposo que forma part també d'alguna estratègia per cremar el president, no? Perquè fixeu-vos que en tot l'entorn, no? En Santos Cerdán, la seva dona, en Zapatero, ara aquesta senyora, suposo que són estratègies polítiques que d'alguna manera també provoquen desafecció de la gent, diguéssim, del poble, perquè les baralles al final la gent en defuig. No.
I ara l'heu nombrat, deixeu-me allò, introduir-ho així, perquè és estricta actualitat, tant avui com demà hi ha el cas Zapatero, declara pel famós cas de les joies, que si eren regals, si no eren regals, el cas Plus Ultra. No sé si també el tema de Zapatero també és una cosa que també aneu amb peus de plom, a veure què passa amb aquestes joies, com acabarà aquest cas, Jaume?
No, amb peus de plom no, és el mateix, vull dir, és una situació que està en investigació i el jutge veurà, no? Em penso que declara aquesta setmana, avui, no sé.
Avui i demà.
Avui demà, no? Dirà d'on t'ha tret aquestes joies, que tenia uns joies per 1.300.000 euros, en són molts de joies, no? Però bé, en tot cas que ho expliqui. I bé, penso que és això, no? La justícia és que al final la política és un contrast d'idees. Els delictes polítics s'han de resoldre els jutjats, i ho han de fer els jutges i els investigadors i decidir si això és delicte o no, i dictar sentència. Malauradament, els últims anys hem viscut el tema dels jutges de molt a prop. No sempre estem segurs de que les actuacions que fan siguin del tot imparcials, no? Però bueno, és el que tenim, no? I al final dic, hem de tenir confiança en la justícia, perquè si perdem això, perdem el nord, no? I per tant hem de pensar que els jutges ho faran bé i actuaran de manera correcta.
I ara que nombràvem tot plegat, Jordi, per exemple, creus que tot pot conduir a avançar unes eleccions a nivell espanyol o ho veus molt complicat que es produeixi?
Jo, tot i no entenguent-hi molt en política, penso que la idea va per aquí, no? I el Partit Popular és el que li interessa, desgastar totes les persones aquestes que estan al PS o PSOE per poder, doncs, realment no es poder accedir a ells. I com més coses diguin, com més coses surtin, com més coses puguin trobar, realment sempre el desgast serà més important. Jo penso que sí, ja va dir el president del govern espanyol que ell volia acabar la legislatura, inclús lògicament té ganes de poder-se tornar a presentar i poder accedir més temps, no? Però realment això li passarà molta factura. Ja se'l veu amb ell, també. Me sap greu que ell també està molt debilitat, també se'l veu també molt desgastat, perquè a les Corts sempre l'estan matxacant també molt, molt fort també, però bueno, se'n surt, ell dona les seves explicacions. I amb el tema això de Zapatero, penso que ha de demostrar d'on surten aquestes joies. Vull dir que realment tothom pot tenir joies, tothom pot tenir valors, però realment les coses s'han de justificar. Però sap greu que un antic dirigent d'un partit que jo considero important en el govern espanyol, i que realment l'austeritat d'una persona així també s'ha de tenir en compte, doncs que realment pugui sortir, doncs, aquests valors tan importants com són aquestes joies. Però bueno, com diu en Jaume, els jutges són els que han de marcar sentència i realment, doncs, s'ha de demostrar per aquí.
Veus un escenari, Imma, d'eleccions avançades al govern espanyol?
Jo crec que no, que en Sánchez és un supervivent, aguanta tot, tot i que ara li estan tocant la fibra perquè toquen familiars molt propers. M'he deixat el germà també,
el germà també.
Està per aquí al mig, vull dir que en Santos Cerdán era la seva mà dreta, el germà, la seva dona, vull dir, en Zapatero, que segurament ha set també la seva, no? És un supervivent, ho ha aguantat tot. Recordem que el seu propi partit el va fer fora una vegada i va tornar. Vull dir, jo no ho veig, crec que ho aguantarà.
Jo crec que té l'avantatge que tampoc hi ha una alternativa clara, no? És clar, el PP com a molt pot pactar amb Vox i poca cosa més. Sí que Junts sembla que ara s'han acostat una mica, però bueno.
Ni un lideratge d'en Sánchez, clar, no?
Vull dir que no hi ha una possibilitat. Jo crec que sí que hi ha hagut la possibilitat de fer-ho, hi ha hagut una moció de censura, no? I no hi ha set perquè no sumen prou aliats, no?, des del PP. Jo crec que això no passa ni passarà al llarg d'aquesta legislatura. Hauria de ser, en tot cas, que en Pedro Sánchez digués ja n'estic cansat d'això i plego i ho deixo.
No es preveu un relleu, tampoc, no?
No, tampoc hi ha un relleu darrere. carrera i, per tant, jo crec que intentarà esgotar al màxim, no? I després són també aquestes estratègies que fan els partits polítics, no? Que calculen exactament en quin moment va bé convocar eleccions perquè ara, no?, tinc el vent a favor, no sé què és, per tant, a curt termini el PSOE el vent a favor no el té i, per tant, intentarà allargar tant com pugui.
El que segur és que venen unes setmanes mogudetes a nivell d'actualitat i sobretot als jutjats, i probablement potser tindrem un estiu allò entretingut i no calmat com dèiem a l'inici de la tertúlia. Qui no ha tingut unes últimes hores tranquil·les és la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè a mi també ja em comença a perdre una mica, no sé si us passa el mateix a la taula, perquè ahir quan us passava la notícia era Núria Parlon ha fet unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio dient que el pla dels Mossos a les escoles estava aturat. Ep, sorpresa, les últimes hores, el vespre d'ahir, durant el matí d'avui, hem conegut la versió del govern, que en aquest cas ha contradit la seva consellera i assegura en aquest cas que el projecte dels Mossos a les escoles continua com estava previst, com ara veiem en pantalla. Jo no sé per on agafar les coses, perquè el pla dels Mossos va tenir la polèmica en el seu moment, ara la consellera diu una cosa, però el seu govern li diu una altra. Jordi, no sé si això també pot arribar a confondre, perquè el tema del projecte dels Mossos a les escoles va crear molta polèmica a nivell educatiu, i ara no sé si tampoc ajuda, no?, que la consellera de la conselleria en qüestió que porta el projecte digui una cosa i el seu govern li digui la contrària.
Bueno, a part de l'embolic, això tampoc hauria de ser-hi, perquè a vegades entre consellers, en aquest cas, que governen, doncs, Catalunya, per dir-ho d'una manera, doncs realment no és bo que hi hagi aquesta diversitat d'opinions, no? També podria ha sigut, doncs, un desajust, perquè realment aquest embolic, doncs, que hi ha hagut entre elles dues, però en realitat la finalitat és bona, és poder, doncs, aturar també, doncs, uns certs problemes que hi hagi, doncs, a dintre també, doncs, d'alguns centres educatius també, millorar la convivència també, bueno, al final tampoc és una persona que vagi allà, doncs, vestit de feina, sinó que és una persona de paisà i que realment, doncs, busqui tot això. També el que m'ha estranyat també és que realment, doncs, la comunitat educativa tampoc ho vegin bé. Això és el que m'ha estranyat també, que realment els sindicats i tot això no puguin veure, doncs, aquesta acció d'aquests Mossos que estan a dintre, doncs, també dels centres educatius, no? Que realment que hi ha hagut una setmana, doncs, de conflictes també, de les vagues i tot això, i també han enrederit una mica tot això, però bueno, ells també diuen que realment necessiten altres coses, que no sé, són psicòlegs, que són integradors socials també, que puguin, doncs, treballar dintre els centres. Però bueno, desconeixia que realment, doncs, hi hagués aquesta tasca, doncs, a dintre les escoles, però això que deies tu d'aquesta falta de coordinació amb les opinions, jo penso que això sí que s'ha de millorar també, perquè no amb aquest partit, sinó amb tots. Vull dir, qui diu una cosa ha de dir l'altra també, i si s'ha equivocat la primera, que digui, i doncs reafirmo, doncs, l'altra persona.
Vist des de fora, Jordi, pel que has pogut anar llegint i escoltant, veus bé el projecte, no?
Sí, bueno, jo no el desconeixia, però jo crec que el veig bé, si realment hem d'ajudar a facilitar coses dintre dels centres educatius. Jo, per mi, és bo, vull dir, els Mossos, la policia catalana, doncs, ha d'estar per això, per vetllar per problemes que hi hagi, i si realment, doncs, anem a arreglar coses que tinguem a dintre, doncs millor. Ara, sempre i quan la comunitat educativa, doncs, estigui d'acord, perquè tothom ha d'estar d'acord amb aquestes coses.
Imma, com ho veus tot plegat? Perquè
ja sí, jo crec que és un símptoma d'una decisió presa de manera ràpida. És una acció-reacció. Els polítics, quan la gent es queixa, doncs a vegades reaccionem moltes vegades de manera molt ràpida, i el que s'ha de fer és pensar i pensar-ho bé. Si la comunitat educativa no està d'acord, és que no s'ha arribat a un consens, no s'ha fet de manera participativa, si anava bé d'aquesta manera, si no. La comunitat educativa el que està demanant és més recursos, unes ràtios més petites, que hi hagin més educadors socials, que hi hagin més psicòlegs i no tan reactius com la policia, malgrat diguin que aniran vestits de paisà i que vagin sense arma. Òbviament, en una escola també crec que han d'anar així. Jo, al contrari d'en Jordi, crec que no hi hauria d'haver policia, que hi hauria d'haver més educadors i que al final estan aquí per al tema dels assetjaments i les coses que estan passant al bullying,
I amb això crec que seria més necessari que hi haguessin bons educadors, menys ràtios i quan convé, òbviament, el tractament psicològic, no tant amb la policia.
Mm-hmm. Jaume?
Malgrat el respecto molt, sí, la policia, i sé que són molt bons, però cada cosa...
T'he dit que no conec la notícia, que no sabia ni que existís això, de cop i volta un mosso a dintre, bueno, vull dir que... penso que ha d'haver-hi algun conflicte, alguna cosa...
Tenen anat a feina, o
alguna persona
no
una mica,
estar amb escoles, crec.
Una mica sencerada l'ha posat allà dintre, sí, també. Sí. No tothom fem les coses així, sí, sí. No podem fer, però...
Bueno, i la mostra està en el que va passar ahir al vespre, no? De que surt la consellera d'Interior dient això està en paràlisi perquè hi ha 14... Això és una prova pilot que s'havia de fer 14 escoles, uh-huh. Estan fent-ho només en 4 d'aquestes 14, diu això ja comença a estar amb una paràlisi i al cap de... un quart d'hora, mitja hora, surt la consellera Paneque dient això, continua... Aquí és una mostra de que la decisió s'ha pres de manera ràpida i sense massa consens, ni entre ells mateixos.
Jo crec que és una mica el que deies tu, Imma, no? Va ser una decisió, no sé si pensada o no, perquè això segurament s'ho devien pensar, però que va tenir un rebuig important i immediat de la comunitat educativa i, per tant, això, evidentment, et fa repensar, no? Dius, ostres, poder per aquí no anem bé, no? I al final, sí, una mica tots els dos portaveus han dit part de la veritat, no? El Parlon diu s'ha aturat, és veritat que s'ha aturat, i la Panenca diu segueix, no? Segueix amb els que tenim ara, no? Ens havien previst 14, em sembla que n'hi ha 7 o n'hi ha
4.
Acabaran de fer aquestes quatre, però no n'incorporarem més en el procés, no? Aquest seria una mica el missatge, no? Ho hem dit, és un pla pilot, al final. Jo com a exdocent, tampoc tinc clar que en els centres educatius hi hagin d'haver policia, no? Però jo he viscut la meva vida professional a Olot, i aquí la conflictivitat en els centres és molt baixa, no? Hauríem de conèixer més en profunditat, hi ha centres molt complexos, hi ha situacions molt delicades i molt complicades, no? De violència, de bullying, de fins i tot entrada d'armes en centres educatius, etcètera, etcètera, que potser, no dic que sigui absolutament necessari que hi hagi la policia, potser que un policia ajudi, no? A l'hora de mediar, de controlar, de no sé què, no sé quantos. Per això són els plans pilots, no? Per veure, per fer una prova, no? d'una actuació i fer una valoració posterior a veure si això ha funcionat o no ha funcionat, no? Si a mi em demanes l'opinió, pues, policia no, posem educadors socials, posem orientadors, posem més recursos, rebaixem ràtios, no sé què, són accions més educatives que no pas coercitives, no? Per tant, però bueno, jo com a pla pilot no ho veig malament i sobretot que es faci molta cura i que hi hagi una valoració final i una decisió sobretot que estigui consensuada amb la comunitat educativa, que això és el més important.
Precisament que en 3 dies de curs ara s'aturarà tot i potser ens n'oblidarem de
tot.
No sé si diu, hi ha un futur o curs vinent, no? O és una cosa que...
No sé, com ell diu, és un pla pilot.
Jo no gaire futur.
Avui hauran de seure al govern i parlar-ne.
Deien que el juliol en volíem fer doncs, una mica d'examen del que havia passat, això, però veig quan traspassat també a final d'any, o sigui que tampoc... Sí, on tenim masses dates.
Jo, com a mesura excepcional amb alguns centres més conflictius, jo crec que tampoc ens hem d'estirar els cabells, no? Però com a mesura generalitzada no la veig.
Ja, també crec.
Clar, estem parlant de, ara que parlem d'educació per tancar-ho tot plegat, aquí estem en un context també complicat el sector, no? Vagues, s'està acabant el curs, hi ha hagut tota la sèrie de vagues, reunions, ara l'acord, ara els sindicats no l'acaben signant. I també faig la reflexió perquè ara arriben aquests dies, s'acaba tot, sembla tot que hagi anat bé, però aquí ara pararem uns mesos, però el setembre s'hi ha de tornar-hi. No sé com, aquí a la taula, com ho veieu, perquè tampoc ho veig molt clar, com es tornarà al setembre, de quines maneres es tornaran, en Jaume deia, rebaixar ràtios, que és un, per exemple, una de les reclamacions del sector. Jordi, no sé com ho veus des de fora, com es tornarà o què acabarà passant?
Jo, des de la meva humil opinió, jo penso que s'hauria de... Jo sé que els professors faran vacances, o els alumnes també faran vacances, però s'hauria de continuar treballant tot això, Vull dir que encara que sigui l'estiu, perquè no arribem al setembre, i pum, el primer dia ens fotin la vaga que també els pares també i tots els alumnes doncs no volen tampoc concretament, no? Però penso que s'hauria de mirar de buscar solucions, treballar-ho, i de cara a setembre, si no s'ha de començar en vaga, millor que millor.
Com veus el futur més proper?
És complicat, els mestres no estan demanant cobrar més, el que estan demanant és millorar les seves condicions de treball, al final i en definitiva per millorar la qualitat educativa als nostres alumnes, que són el futur. Tenen una situació molt complexa les escoles, el tema de les matrícules vives, el tema de la diversitat, el tema... Tot és molt complex ara, no és el mateix ser professor, jo diria que tu ets professor, però no és el mateix ser professor ara que ser professor fa 20 anys, no és el mateix. Tot ha estat molt complex i per tant ells tenen tot el dret doncs, a demanar, malgrat hi ha certes molèsties quan algú fa vaga, però estan tenint tot el seu dret i les vagues són així, o molestes o és com si no ho fessis. I per tant jo crec que no s'acaba aquí, que ara donen la treva de l'estiu, el govern té l'oportunitat de treballar durant 2 o 3 mesos perquè al setembre les coses es suavitzin i mirarem a veure què passa. No les tinc totes tampoc,
Jaume?
Sí, malauradament és així, no? Hi ha els recursos que hi ha en educació i els serveis públics en general en els últims 20 anys han disminuït una barbaritat, però una barbaritat brutal, no? I ho notem tots, tot l'hospital, perquè falta gent, es nota l'educació, etcètera, etcètera. I això s'ha de recuperar. L'IMA diu, no demanen sou, sí, demanen sou també,
però no és el més important,
amb molta raó, vull dir, sou dos professionals de l'educació, els últims anys han perdut un poder adquisitiu important i s'ha de recuperar perquè crec que han de ser professionals ben pagats com correspon a la feina que fan i a la responsabilitat que tenen, no? I per tant això evidentment s'ha de solucionar també, no? Però sobretot s'ha de solucionar el tema de recursos, perquè això no només afecta el professional i la persona que treballa, sinó que afecta tot l'alumnat en general, la qualitat de l'educació d'aquest país, i per tant això ho hem de resoldre. Però també hem d'entendre que una deixadesa de molts anys d'inversió no es recuperarà ni en un, ni en dos, ni en tres. I per tant, s'ha d'entendre que s'han d'anar fent passes, no? I se n'ha fet algunes, segurament insuficient, no? Però bueno, jo crec que s'ha de valorar també la força que tenim, no? I la possibilitat que té el govern d'augmentar aquest pressupost d'inversió en educació. Evidentment, els que hem estat en política sabem que els pressupostos són molt complicats i creiem que això hi ha d'haver una vocació clara de millorar-lo, però també hi ha d'haver una intenció per part dels professionals de donar un cert temps, no? que demostri que realment anem cap aquí, no? Hi havia algun avenç que s'ha considerat insuficient, doncs, bueno, parlem-ne de fins on podem arribar. Jo crec que això s'irà diluint, perquè també pel sector educatiu fer moltes vagues també és molt complicat, perquè darrere hi ha famílies, i a final de mes s'han de pagar les factures i no sé què, i per tant és difícil, no?, aguantar una vaga molt continuada. I sobretot jo crec que seria important també que hi hagués una unanimitat, no?, en l'acció sindical aquí, perquè això, el gest aquest de primer pactar amb uns sindicats, després amb uns altres, tampoc ha estat gaire reeixida. Que hi hagués unitat entre tots plegats i tirar-ho endavant, que és el que convé.
Veurem com avança, doncs, així tanquem parlant d'educació a la tertúlia d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. No els diré bon estiu als extraordinaris, perquè potser ens anirem veient les pròximes setmanes, però sí bona revetlla, perquè queden pocs dies i la setmana que ve, amb permís d'alguns, aquí farem una mica de vacances petites, perquè després tornarem. Jordi Rovira, gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
I a l'Imma i a en Jaume, gràcies als dos per acompanyar-nos. Bona revetlla.
Als
tres, que us vagi molt bé amb les coques i la pirotècnia. Nosaltres encara ens queden uns dies, però abans de la revetlla, aquí com sempre, el des d'aquí. Gràcies als oients i espectadors de la televisió i ràdio. Nosaltres tornem demà dijous amb més temes d'actualitat. Adéu-siau.